Molt bé, doncs anem a començar. L'últim dia havíem vist en els llibres dels Reis i de les Cròniques com, arran d'un cop d'estat, Israel havia quedat dividit en dos països, en dos regnes. Al centre i al nord d'Israel, el regne va conservar el nom de la nació, Israel, i al sud van quedar la tribu de Benjamí, la tribu de Judà. Després, clar, tinguem en compte que la tribu de Benjamí està a Jerusalem, per tant, al santuari, i per tant és on hi ha el culte. Per tant, a més dels benjaminites i dels judaïtes, hi havia els levites que servien al temple. I a més, totes aquelles persones del centre i del nord d'Israel que van voler mantenir la fidelitat al Senyor, hi va haver un moviment migratori molt important des del nord cap al sud, per no participar a la falsa religió que el rei d'Israel va crear al nord i poder adorar el Senyor de la manera que el Senyor volia ser adorat. Quina és la situació del poble de Déu? Al final de tot, quan acaba el segon llibre dels Reis i el segon llibre de les Cròniques. Doncs anem a veure. El regne d'Israel cau en mans dels assiris. El regne de Judà, al sud, cau en mans de Babilònia. El regne d'Israel desapareix com a entitat política. Mai més tornarà a existir. L'Israel actual, que es diu Israel, ve d'aquí, ve de Judà, dels del sud. En canvi, el regne de Judà va subsistir no com a regne, sinó com a província de Babilònia. A Israel, al nord, la població és deportada i no van saber mantenir-se com a poble, i aquests israelites del nord van quedar diluïts entre tots els pobles de Síria. En canvi, els jueus del sud també van ser deportats, el rei de Babilònia els va deportar cap a la seva terra, però aquesta població deportada es va mantenir separada de la resta dels pobles conquerits per Babilònia. Van conservar la seva identitat jueva. Per tant, el regne d'Israel desapareix i el regne de Judà segueix la següent història. Babilònia, l'imperi que havia conquerit el regne de Judà, cau, d'acord amb la paraula del Senyor, i és conquerida per Pèrsia. I aleshores Judà es converteix en la província persa de la Transeufratina. Des del punt de vista dels perses, Judà quedava a l'altre cantó de l'Eufrates. Una gran part de la població de Judà és escampada per l'imperi persa. I mentrestant, una part molt reduïda de la població, amb una situació molt precària, continua vivint en el territori de la província Transeufratina, l'antic regne de Judà. I amb tot això, les muralles i el temple de Jerusalem es troben en una situació lamentable de ruïna. I aleshores ens trobem, arriba el temps dels llibres d'Esdres i Nehemies. Aquests dos llibres anem a considerar-los com una sola unitat. ¿Vale? I veurem com els exiliats retornen a la terra promesa per Déu. I Esdres i Nehemies tenen una dinàmica semblant a la que dèiem amb Reis i amb Cròniques. Vèiem que Reis era un llibre més històric, amb una finalitat de registre històric, i en canvi Cròniques tenia una finalitat més espiritual, de veure què passava amb el lloc on es donava culte al Senyor i sobretot amb el manteniment de la línia messiànica a partir de David. Esdres és un sacerdot descendent de Leví, mentre que Nehemies és un dirigent del poble, que serà nomenat pel rei de Pèrsia governador de la Transeufratina, de la terra de Judà. Esdres ens explicarà la reconstrucció del temple i el restabliment del culte, mentre que Nehemies ens explicarà la reconstrucció de les muralles de Jerusalem i la derrota dels enemics de Judà. Com veiem la sobirania de Déu en aquests llibres? Ho veiem en el fet que el rei Sir, rei de Pèrsia, adopta la política de retornar tots els pobles deportats a les seves terres d'origen. Ho fa en el moment establert per Déu. Els jueus van tornar a la seva terra tot d'acord amb el que el Senyor havia anunciat, perquè el Senyor és capaç d'intervenir, d'entrar en el cor dels governants. Com veiem la llei de Déu? La llei de Déu té un paper molt important en el retorn dels deportats de Pèrsia cap a Judà. Nehemies reuneix a tot el poble a la porta de les aigües de Jerusalem i quan Nehemies els ha reunit, Esdras els llegeix la llei de Déu. El poble escolta atentament i queda compungit. El poble, arran d'aquesta lectura de la llei de Déu, comença a obeir la llei celebrant la festa dels tabernacles d'acord amb el manament del Senyor. Però, a més, l'ensenyança d'Esdres i de Nehemies és que aquest poble que ha tornat a Jerusalem no s'ha de conformar en celebrar una festa ben celebrada. Ha de viure en tots els àmbits de la seva vida segons la llei de Déu. I s'ha de solucionar la qüestió dels matrimonis mixtos. S'havien casat amb dones que no eren del poble de Déu, que eren de les nacions gentils, cosa que el Senyor tenia completament prohibida a la seva llei i ho van haver d'enfrontar, d'assumir i solucionar. Com veiem la gràcia de Déu? El Senyor fa retornar a un poble de manera semblant al que havia passat a Egipte en temps de Moisès, sense que el poble hagi fet cap mèrit per mereixer-ho. Ho va fer per pura gràcia immerescuda. Com veiem a Crist en els sacrificis d'Esdres i Nehemies? Doncs per un cantó hi ha en el temple una reanudació del sacrifici levític que s'havia interromput arran de la invasió de Babilònia i sabem que els sacrificis levítics són l'anunci, l'anticipació del veritable sacrifici del nostre Senyor Jesucrist. Però a més, Nehemies és tipus de Crist. Fixem-nos en el que fa Nehemies. Nehemies té una posició privilegiada, molt proper al rei de Pèrsia. Ell deixa la seva posició a prop del rei per baixar a Jerusalem i dur a terme la voluntat de Déu a Jerusalem. Però a més, Nehemies agafa el poble de Déu, el porta lluny d'un rei que no és de Déu cap a la terra de la seva llibertat, que és el mateix que el Senyor Jesucrist fa amb nosaltres. Ens treu del regne de les tenebres, ens treu del domini del diable, d'un rei que no és de Déu, per portar-nos a la llibertat dels fills de Déu. Ho veiem també en el paper de Nehemies com a governador del poble i fixeu-vos tot el que Nehemies va haver d'assumir per ser un dirigent que va voler fer la voluntat de Déu. Amenaçat de mort, titllat de mentider, enfrontant una gran oposició i, enmig de tot això, complint i completant l'obra que el Senyor li havia encomanat. Amb tot això, Nehemies anticipa el Senyor Jesucrist. Com veiem la responsabilitat? El Senyor va tocar el cor del rei de Sir. Va intervenir a l'interior d'aquell monarca perquè el poble fos retornat a la seva terra. Però compte que amb això no n'hi havia prou. Esdres i Nehemies van haver de deixar la seva posició de confort per arremangar-se i posar-se a treballar. Els jueus van haver de fer el camí de tornada, van haver de fer la guerra contra els adversaris, van haver de posar-se a construir les muralles i el temple. És a dir, sense la responsabilitat d'Esdres i Nehemies i el poble, no s'hauria pogut fer l'obra que es va fer. Però a més, en el moment en el que es llegeix a la porta de les aigües es fa la lectura de la llei, els jueus fan una confessió pública dels seus pecats. S'adonen de que són un poble que ha caigut en pecat, que no han obeït la llei de Déu i signen i segellen un pacte amb el Senyor. I com deia, els jueus han d'assumir la falta comesa en casar-se amb dones estrangeres. Han de fer front al pecat que han comès. com dèiem, Nehemies i Esdres van haver de sortir de la seva zona de confort. Nehemies era coper del rei i Esdres era escriba. No passaven necessitat a l'imperi persa, però ells van assumir la seva responsabilitat. Anem al llibre d'Ester. El llibre d'Ester és una història molt maca i veiem una dona ferma i valenta i Déu utilitza aquesta dona per protegir el seu poble de l'extinció un altre cop. Ester està ple de la sobirania de Déu. Les casualitats no existeixen. I veiem en la història d'Ester la manera meravellosa com Déu va guiant sobiranament els esdeveniments per arribar allà on ell vol arribar. La llei de Déu en el llibre d'Ester. Veiem a Mardoqueu que prefereix obeir la llei de Déu abans que obeir la llei del rei. Ester 3:8. El poble jueu era un poble que era conegut per tenir una llei diferent. La llei de Déu donava identitat al poble jueu. Com veiem la gràcia de Déu en el llibre d'Ester? Quan Ester es presenta davant del rei, hi havia una llei que deia que ningú es podia presentar davant del rei sense ser cridat. I si algú ho feia, el rei el podia condemnar a mort immediatament. Quan Ester acudeix davant del rei per demanar a favor del seu poble, Israel, el rei estén el ceptre cap a Ester i li perdona la vida. Davant d'una infracció de la norma per part d'Ester, el rei actua amb gràcia i li perdona la vida a Ester. Però, a més, Ester també actua amb gràcia. És a dir, Ester arrisca la seva vida pel seu poble sense esperar res a canvi. Podia haver-se quedat on estava còmodament, i de fet és el que volia fer en un principi. Però Mardoqueu li crida l'atenció, ella fa cas del toque que li dona el seu pare adoptiu Mardoqueu, i ella actua amb valentia, posa en risc la seva vida pel seu poble, sense que el seu poble hagi fet ni hagi de fer res per ella. Com veiem a Crist? Mireu, Ester és un dels tipus més clars de Crist que hi ha a l'Antic Testament. Ester és un llibre que està ple de Jesucrist per tot arreu. Fixeu-vos la situació. Hi ha una llei que condemna a mort al poble. Aquella llei que havia dictat el rei Assuer d'exterminar els jueus en un dia determinat de l'any. La reina, tota una reina, posa la seva vida entre el rei i el poble per salvar la vida del poble. L'enemic del poble, el malvat Aman, és condemnat. El poble sobreviu i la reina no perd la seva vida, sinó que continua sent reina. Ester, sense anomenar Déu, sense anomenar Jerusalem, sense estar tot el dia amb el nom de Déu a la boca, Ester anticipa amb la seva vida i amb la seva obediència el futur Messies que havia de venir. Com veiem la responsabilitat? Bueno, veiem, com dèiem, Ester va saber assumir la seva responsabilitat. No es va quedar callada, es va posar davant del seu marit. Passem a la següent secció. És aquesta secció que li diem poesia. Són textos poètics i que el que fan és ensenyar-nos diferents aspectes de la vida des del punt de vista de Déu. Job, Salms, Proverbis, Eclesiastès i Càntic dels Càntics. Amb el Càntic dels Càntics acabarem aquesta primera sessió. A Job podem veure el dolor i el sofriment des del punt de vista, des de la perspectiva divina. Com veiem la sobirania de Déu en el llibre de Job? Déu és el que permet les proves a la vida de Job i a la nostra. Déu els hi posa el límit que vol, tant en el temps com en la intensitat de la prova. Déu atura la prova de les diferents proves en les que podem estar passant, l'atura quan vol i dona la benedicció que vol quan ell vol. Ell és sobirà en les nostres vides i en les nostres proves. Com veiem la llei de Déu? Fixeu-vos com se'ns descriu a Job: home íntegre, recte, reverent i apartat del mal. Un home que obeïa la llei del Senyor. I com se'ns presenten els visitants de Job? Jo sé que se'ls diu amics normalment, però és que dius i amics em fa cosa. Aquests visitants de Job encarnen el legalisme que porta a la mort. Com la llei viscuda d'una manera ens fa íntegres i rectes, i com viscuda i entesa d'una altra manera ens fa legalistes i ens fa portadors de mort. Com veiem la gràcia de Déu en el llibre de Job? Una de les grans ensenyances és que la pròpia justícia mai ens pot portar a mereixer res davant de Déu. Job, ho veurem després, es recolzava molt en la seva pròpia justícia. La nostra pròpia justícia no ens fa mereixer res. És més, Job obté la benedicció del Senyor quan es penedeix de tota la confiança que ell havia posat en ell mateix. Job 42:7 diu el Senyor: Job ha parlat rectament de mi. Job havia dit coses molt grosses. Ell va passar la prova, o sigui, ell va superar la prova. Ell es va mantenir fidel al Senyor. Però compte, que no tot ho va fer bé. Job va arribar a dir que si hi hagués un àrbitre entre Déu i jo, em donaria la raó a mi. Això és molt greu. I Déu, quan ha de valorar la manera com Job s'ha comportat, diu: Job ha parlat rectament de mi. Les veritats que Job havia dit era com si no existissin. Déu les esborra per gràcia. I també veiem la gràcia de Déu en com el Senyor perdona els visitants de Job per la intercessió del propi Job, sense que ells s'ho mereixin. En Job també podem veure un tipus de Crist, un home íntegre, atacat pels religiosos legalistes, un home fidel a Déu enmig del sofriment, un home que, superada la prova, recupera part del que havia tingut. Estem parlant d'un tipus. El Senyor Jesucrist ho recuperarà tot. Ell recupera part del que havia tingut. I un home que intercedeix, un home íntegre que intercedeix pels pecadors. El capítol 19 de Job, ell, dintre del coneixement que tenia, estem parlant d'un home que se suposa que va viure a l'època dels patriarques, ell diu: jo sé que el meu Redemptor viu. Job, que lògicament no tenia els evangelis que tenim nosaltres, però ell sabia que ell tenia un Redemptor i que el seu Redemptor vivia i que al final dels seus dies el veuria amb els seus propis ulls. Com veiem la responsabilitat? Doncs ho veiem amb la manera com Job va reaccionar. Job, és veritat que les va dir molt grosses, però sempre va reaccionar d'una manera que va honrar a Déu. Ell mai va negar a Déu, ell mai va pensar que Déu no existís, ell mai va deixar la seva fe i la seva confiança. Ell es va barallar amb Déu, però sempre, sempre d'una manera que mai va deixar de reconèixer la posició de Déu a la seva vida. Job va haver d'afrontar la responsabilitat d'haver reptat Déu, d'haver dit coses de Déu que no eren correctes. Si llegiu Job als capítols finals, la primera esbroncada, la més dura i la més llarga, és per Job. No pels, els visitants venen després. I els visitants de Job també van haver d'afrontar la responsabilitat d'haver utilitzat el nom i la llei de Déu amb una finalitat perversa, per matxacar el que ja estava prou matxacat. Anem als salms. Als salms hi veiem l'adoració i la lloança des del punt de vista, des de la perspectiva divina. Als salms hi trobem 150 himnes que abarquen d'una manera molt àmplia tots els temes que estem considerant. Fixeu-vos que aquí a la diapositiva he posat els 5 eixos que estem considerant en cada llibre. Estan molt presents en tot el llibre dels salms. La sobirania de Déu. En els salms veiem la manera com Déu lliura David dels seus enemics, veiem com Déu fa la creació del món, veiem com Déu de manera sobirana escull Israel i el pacte que ell va fer, i veiem com Déu anticipa fets futurs, i aquests fets futurs que Déu anticipa acaben succeint. Allò que Déu decideix, ho fa. La llei de Déu, doncs tenim diferents salms que celebren la llei de Déu, que celebren l'home de Déu, que la medita i que l'estima en profunditat. El Salm 119, concretament, ens dona un concepte molt bíblic de la llei de Déu. Com hem d'entendre la llei de Déu? Quin paper ha de tenir la llei de Déu a les nostres vides? Això ho veiem en el Salm 119. La gràcia de Déu en el llibre dels Salms. Aquí us he posat dos exemples, el Salm 32 i el Salm 51. En aquests salms, David reconeix el seu pecat gravíssim que va cometre amb Betsabé i amb Uries. I Déu respon amb perdó al cor humil i penedit de David, sense que David faci res per mereixer que el perdonin d'uns fets tan greus. Crist està també molt present en el llibre dels salms, en els anomenats salms messiànics. Us he posat també diferents exemples. Salm 2, tu ets el meu fill. El Salm 22, hi veiem la crucifixió de Jesús. En el Salm 69 és on diu que em feren beure vinagre. En el Salm 110, Déu declara tu ets sacerdot per sempre segons l'ordre de Melquisedec. En el Salm 1 hi veiem dues maneres de viure entre les quals s'ha d'escollir, i nosaltres som responsables de prendre una decisió correcta i d'escollir el tipus de vida de l'home just i no el de l'home malvat. Pel que fa als proverbis, els proverbis hi veiem la saviesa des de la perspectiva de Déu. Déu vol governar cadascuna de les àrees de la nostra vida. Aquí és on veiem la sobirania. Els proverbis ens donaran indicacions del Senyor sobre diferents àrees del nostre comportament. On veiem la llei? Doncs la vida sàvia, segons el llibre dels proverbis, és la de l'home i la dona que compleixen la llei del Senyor. Com veiem la gràcia? Cada proverbi és un regal per viure una bona vida. Crist, realment, el llibre dels proverbis és una definició de Jesucrist. És com si ens donessin un retrat del Senyor. La vida de Crist i el seu caràcter s'ajusten molt bé als principis de saviesa del llibre dels proverbis. La responsabilitat és un dels eixos més evidents en aquest llibre. Cada lector és responsable d'aplicar els principis de saviesa a les diferents àrees de la seva vida. També ho veiem amb l'estructura paral·lela d'alguns proverbis que, igual que veiem en el Salmo, ens donen dues opcions. Per exemple, el dolent no para mai d'envejar, però el just no para mai de donar. Tenim dues opcions. Podem ser males persones que estan tot el dia cobdiciant el que tenen els altres, o podem ser homes i dones justos i generosos. Sempre per la via del contrast ens presenta una manera correcta de viure i una manera incorrecta. Arribem a l'Eclesiastès. A l'Eclesiastès hi trobarem, se'ns parlarà en aquesta ocasió, del sentit de la vida. El sentit de la vida des del punt de vista de Déu. Com veiem la sobirania de Déu? Fixeu-vos en la conclusió del llibre. Diu, Déu portarà a judici totes les obres, ni que siguin amagades, tant si foren bones com si foren dolentes. La llei de Déu també la veiem a la conclusió del llibre. Reverencia Déu i guarda els seus manaments, que això és cabalment ser un home. Pel que fa a la gràcia de Déu, aquí he fet una espècie de paràfrasis dels capítols 7 i 12, he juntat diversos textos per transmetre la idea. El que ens està dient l'Eclesiastès és que no hi ha cap home just a la terra que sempre faci el bé i no pequin mai, que és una ensenyança bíblica constant. Tot i així, per aquells que es recordin del seu creador, ens diu que quan la pols, el nostre cos, torni a la terra, l'esperit tornarà a Déu que el va donar. És a dir, sense que nosaltres ens ho mereixem, el nostre esperit tornarà a Déu quan nosaltres morim i el nostre cos torni a la pols. Com veiem a Crist en el llibre de l'Eclesiastès? Fixeu-vos el que se'ns diu del predicador. El predicador és l'autor del llibre. El predicador és fill de David. El predicador és rei a Jerusalem. El predicador impartia coneixement al poble. I a més diu que Déu ho portarà tot a judici i sabem pel Nou Testament que el judici li ha estat assignat al Senyor Jesucrist. La responsabilitat en el llibre d'Eclesiastès. Com enfocarem la nostra vida? El llibre de l'Eclesiastès és com un diàleg. Un diàleg entre el punt de vista bíblic i el punt de vista secular. Fixeu-vos que el contrast és una tècnica molt utilitzada. Aleshores, nosaltres tenim la responsabilitat de saber si enfocarem la vida bíblicament o si enfocarem la vida secularment. L'Eclesiastès ens demana que tinguem temor del Senyor, i això és una cosa que és responsabilitat nostra. Ens demana que sapiguem gaudir correctament de les coses bones de la vida. Tenir temor de Déu no vol dir estar amagat sota la cadira ple de por. Gaudir de les coses bones de la vida és molt important, però fer-ho correctament també. Ens demana que guardem els manaments de Déu i ens demana també al llibre de l'Eclesiastès que reconeguem que Déu ha establert un ordre i un temps per cada cosa. Arribem al final, al càntic dels càntics, l'amor i la sexualitat des de la perspectiva de Déu. El càntic dels càntics ens parlarà de l'amor romàntic i sexual entre un home i una dona. Permeteu-me un incís. Veurem, i segurament heu sentit parlar, quan vingui la diapositiva us ho explico. Sí, el matrimoni com a tipus. En l'Antic Testament, el matrimoni entre un home i una dona, i subratllo, un sol home i una sola dona, perquè sabem que a l'Antic Testament hi havia el poble de Déu, en alguna ocasió va caure amb la poligàmia, el matrimoni, tal com el Senyor va establir en el llibre del Gènesi, tipifica la relació entre Jehovà i Israel. El matrimoni en el Nou Testament s'utilitza com a tipus de la relació entre Crist i l'Església. I ara vull enfocar el que anava a dir fa un moment. El llibre dels Càntics dels Càntics no és una al·legoria sobre l'amor entre Déu i l'Església. El tema del llibre dels Càntics, del Càntic dels Càntics, és l'amor romàntic i sexual entre un home i una dona. I poques llums s'han de tenir si el llegim per veure-ho. Ara, també és veritat que aquest amor és un tipus que utilitza el Senyor a vegades per donar ensenyances sobre la relació que ell té amb el seu poble. Una cosa no treu l'altra. On veiem la sobirania de Déu? El matrimoni entre un home i una dona, que es guarda en fidelitat, és una institució divina que ha estat donada per les societats de tots els temps. És a dir, casar-se i gaudir de l'amor sexual dins del matrimoni, mantenint la fidelitat, és una manera de reconèixer i de respectar la sobirania de Déu. El matrimoni no se l'ha inventat cap cultura, no se l'ha inventat cap religió, cap tendència política, cap ideologia. És Déu qui l'ha instituït. el respecte que tinguem pel matrimoni instituït per Déu serà un reflex del respecte que tenim pel creador del matrimoni. Pel que fa a la llei i la responsabilitat en el càntic dels càntics, doncs l'exclusivitat en la relació matrimonial és un manament de la llei de Déu. I cada persona, tant els casats com els solters, tenim la responsabilitat de respectar aquesta exclusivitat, tant del meu matrimoni com del matrimoni dels altres. Quan no es respecta aquesta exclusivitat, s'està atemptant contra el creador del matrimoni. Pel que fa a Crist i la gràcia en el càntic dels càntics, com dèiem, la relació matrimonial és un tipus de la relació entre Crist i la seva església. L'amor entre el marit i la muller hauria de ser un reflex entre l'amor amb el qual Crist estima l'església i la que és un amor incondicional, que és un amor que no ens l'hem guanyat, i l'amor amb el qual l'església hauria d'estimar el Senyor Jesucrist. Doncs si us sembla, amb això acabem.